Cuida't. Bon dia, tornem a ser aquí. Avui parlarem de la ruella i del roser. Altiva com un gall, amb la seva cresta, i delicada com una ploma. La ruella és una de les plantes medicinals més famoses. Què seria dels nostres camps de sembrats si no estiguessin esquitxats per aquestes taques roges i brillants? Avui hem començat així amb una mica de poesia, però ha sigut una cosa que tothom coneix, la ruella. Tothom volta pels camps o per les carreteres i pels camins i veuen entre els sembrats i arbres totes aquelles rojors que fan més bonic el nostre paisatge. Els antics grecs i romans ja les consumien, però en les amanides. Costum que encara manté algun punt de Catalunya, i sobretot ara totes les cuines, Nouvelle Cuisine, cuines de disseny, restaurants que volen fer alguna cosa nou, afegeixen cosetes com aquestes. El seu color roig ens indica vitalitat, però des de temps remots sempre se la va associar amb la son. Segons la mitologia grega, el déu Morfeu, el déu de la son, tocava amb una ruella a aquells als qui volia dormir. Així que, encara que sigui de color roig, la ruella és una planta que ens serveix per dormir. El seu hàbitat és ben conegut. Es troba entre els sembrats i pels camps abandonats, o sigui, per tot arreu. La seva descripció podríem dir que és una planta, que és anual, de la família de les papaveràcies, al igual que el cascall, que és una altra planta també per la son. Diríem que són opiàcies. La seva tija està recoberta per uns palets. Quan la tallem, s'agrega un làtex blanc. Les flors estan formades per quatre pètals d'un color roig molt intens i, sobretot, tenen una taca negra a la seva base. El fruit té forma d'urna, amb una tapadora damunt. Ho anomeno així, tan detallat, perquè hi ha altres plantes o espècies que són molt similars a la ruella, però no són ruelles. I, a part, tampoc tenen els efectes medicinals que pot tenir la ruella. Ens floreix a partir del mes de maig. Neix al mes de setembre, creix durant la tardor i l'hivern i floreix a la primavera. Imagineu-vos, fructifica al maig i es mor al juny. O sigui, que no viu més de 10 mesos. Entre que es comença el procés fins que s'acabe, més o menys venen a ser uns 8 mesos, 9 mesos, però només tenim uns mesos a l'estiu, dins de la primavera, com si diguéssim, perdó, on la podem trobar amb tota la seva esplendor. Les seves parts utilitzades són els pètals i els fruits. A Catalunya s'anomena com a ruella, rosella, badavalloc, gall, gallaret, quiquiriquic, abadol o abadolera. A Castella, amapola. I abadol, també. Els bascos, mitxoleta. I els gallecs, mapoula, popoula i abada. Jo sempre ho dic, perdó, els gallecs els tinc molt respecte, però els seus noms sempre diferencien molt dels demés. Les seves propietats són sedant i somnífera. També antitussígena, expectorant i analgèsic. Parlem abans del làtex aquell líquid blanc que surt de la ruella. Conté quatre alcaloids, però no conté morfina. Fa anys enrere es pensaven que la ruella tenia morfina dins de les seves, dins del seu làtex dels alcaloids. També conté antocianines i mucílags, encara que els alcaloides de la ruella són similars als de la morfina, similars, però no són exactes. I també es troben accents de toxicitat. No hi ha, per tant, cap risc de dependència o de crear hàbit en el seu ús. Es diu que les ruelles són l'opi inofensiu del botiquín familiar. Dins de la propietat sedant i somnífera, és molt suau. Està lliure de riscos dels psicofàrmacs. Degut a això, es recomana sobretot als nens i a gent gran, que els hi facilita un son relaxat. Als adults els hi pot servir per eliminar angoixa o l'ansietat, que són bastant freqüents avui en dia. Dins de les propietats antitussígenes i expectorants, està indicada, especialment, per treure'ns aquella tos tan insistent com la que dona la malaltia anomenada tosferina, o les bronquitis, sobretot les seques, i també els atacs d'asma. A més, produeix uns abundants suors, pel que convé que quan estem al llit griposos també ens emprenguem alguna tisana per fer una bona suada, expulsar tot el que tenim dins el cos i en 3 o 4 dies a tornar-hi. Dins la propietat analgèsica, és més que res en casos com un mal de queixal, fent glopejos amb la infusió dels pètals, pot produir un notable efecte analgèsic. Els mals de queixals, tornem a parlar com altres herbes hem parlat, no tenen que ser tampoc d'aquells tan apurats. Són mals de queixals que comencen. Coses que siguin malalties o dolors que siguin molt crònics, penseu que les herbes soles no tenen la potència adequada ni són suficientes per calmar. Allò ens hem de prendre el que ens convingui. Ja veieu que la ruella la trobem per tot arreu, en podem fer un munt de coses, això sí, no us passeu també amb les dosificacions, encara que no creï i ni faci mal, no podem passar-nos. Bé, em sembla que ja no se m'ocorreix res més per dir-vos el de la ruella, i llavors canviarem d'herba i passarem al roser. El roser és comú dins dels països mediterranis, on prefereix terrenis calcaris i assolejats. Avui en dia, per això el roser està extès per tot el món. És un arbust que fa entre uns 50 centímetres i un metre i mig d'alçada de la família de les rosàcies, amb tiges erguides i provistos d'unes punxes en forma d'agulló. Les seves flors són solitàries, grans, roges i com si fossin de vellut. Sí, ara em direu que n'hi ha d'altres colors, sí, però en principi la rosa que es va conèixer primerament va ser la de color roig. Floreix a la primavera. Les seves parts que utilitzem són l'arrel, els fruits i, sobretot, les fulles. En català doncs, l'anomenem roser. En castellà, rosal. Rosal francès, rosal castellano, rosal de Jericó, de moltes maneres. Els bascos l'anomenen arcacarats. I els gallecs, roseira o simplement rosa. La fantasia dels floricultors ha permès, mitjançant la hibridació, crear més de 10.000 varietats diferents de roses. Ara veieu que ja n'hi haurà de molts colors i de molts tipus, però totes elles dotades d'unes fragàncies extraordinàries i un gran assortiment de colors. Vist des de la part medicinal, la que majors i millors propietats té és la rosa gàllica o rosal francès. També s'utilitzen unes altres dues en què les seves propietats curatives, encara que no siguin tan intenses com la rosa gàllica, que són el roser comú, també coneguda com rosa centifòlia, conegut com roser de 100 fulles, rosal romano, rosal de Jericó, i altres que ja no els tinc aquí, que dona generalment flors de color rosat i molt apreciat pels perfumistes. Un altre tipus de rosa molt utilitzada és el roser d'Alexandria, també anomenada rosa de Mastena Miller, que és segurament el que la va descobrir. Conegut com a rosal de Damasco, rosal de les quatre estaciones, rosal mosqueta blanca o rosa damasquina. Aquest és el més apropiat per l'obtenció de l'aigua de roses i de l'essència de rosa. L'aigua de roses tonifica la pell, neteja el cutis i lluita contra les arrugues. I també contra l'acné. Les dones romanes ja l'utilitzaven amb èxit fa més de 2.000 anys. Dins una cosa curiosa, podem saber que el principal país productor d'essència de roses és Bulgària. Pura és caríssima, la més cara de totes les essències que existeixen en el mercat, ja que per obtenir un litre d'essència necessitem 5.000 quilos de pètals. Fa més o menys un segle, una gota d'essència es venia en una farmàcia o una botiga, com se li digués en aquell moment, a un ral, quan, en aquella època, mig quilo de pa blanc ja valia un ral. O sigui, podeu veure quina diferència de preu, perquè és una cosa molt preuada. Els pètals de rosa contenen abundants tanins amb propietats astringents, antocianines, responsables del seu color, dotades d'acció antisèptica i també amb principis de cera i àcids orgànics. Sobretot, els principis són amargs. La rosa no és dolça, és amarga. Les seves propietats són bàsicament astringents, antiinflamatòria i antisèptica. Encara que podríem dir també que produeix certa acció sedant del sistema nerviós, però ja no és tant. Dins de com s'aplica, podríem dir que la rosa la podem aplicar amb afeccions ginecològiques. Per exemple, les infusions de pètals de rosa s'utilitzen en irrigacions vaginals en cas de leucorrea, o sigui, un augment del flux vaginal. També amb problemes de vaginitis o d'inflamació del coll uterí, conegut com a cervitis. Resulta molt apropiada també per la higiene dels òrgans genitals externs femenins, aplicada amb rentats o amb irrigacions. Dins d'afeccions digestives, els pètals són útils per tallar les diarrees de diversos orígens, especialment les estiuenques. La seva acció astringent és suau, però es veu complementada pel seu poder antisèptic. Els pètals de rosa fets amb infusió i beguts es poden aplicar amb gargarismes o glopejos vocals per ajudar a les afeccions respiratòries altes. També ens podem fer rentats nasals. I, a part, la infusió dels pètals també resulta molt eficaç en cas d'encostipat nasal, sinusitis, o una faringitis alta i una fonia de les cordes vocals. Dins de les afeccions oculars, la infusió de pètals és excel·lent en el cas d'una irritació o una conjuntivitis, sobretot pels nens. Alleugera la picor aquella que tenim en els ulls i ens desinflama les delicades mucoses de la nostra conjuntiva ocular, ja que porta una interessant acció antisèptica. Dins de malalties psicosomàtiques, que n'hem fet una mica al principi, hem parlat un moment, la infusió de pètals calma l'estrès, l'insomni i altres trastorns nerviosos relacionats amb gènesis d'úlceres gastroduodenals, angines de pits, asmes bronquials i còlons irritables, on la persona perd una mica els nervis. I per acabar, podríem parlar que, com a cuidados de la pell, la infusió de roses s'aplica en locions i compreses. I això ens fa que ens ajuda a suavitzar la nostra pell i a netejar-la d'impureses que hem pogut anar agafant durant el dia, sobretot de pols, de la suor i d'altres coses que hi estan flotant per la nostra atmosfera. Ja veieu que la rosa, a part de, o el roser, a part de ser una planta maca per regalar, té unes propietats perfectes, molt bones, amb moltes quantitats. Ja veieu que fins aquí hem fet el programa d'avui i avui em despedeixo fins l'any que ve, perquè ja no començarem fins el 15 de gener. Fins a llavors, que passeu un bon any i a reveure. Adéu.